Reprenem el tema de la setmana dedicat a divulgar el DIM, el Dia Internacional dels Museus, que s'escau aquest dijous, tot i que l'activitat ha començat ja aquest cap de setmana i abans i tot en alguns casos. Aprofitem també per posar en valor el paper dels museus, jaciments arqueològics i centres d'interpretació que hi ha arreu del Penedès. Lourdes, recorda'ns qui ens acompanya.
Doncs sí, efectivament tenim el Joan Capellades, al Cava Centre, a Sant Sadurní. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Tenim a la Núria Molís, del Conjunt Monumental d'Olèrdola. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I tenim a la Núria Pallan, directora del Museu Déu. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Em sembla que ja s'ha aturat el cotxe, no? Has arribat?
Ara ja vaig caminant.
Molt bé. Bé, primer de tot, m'agradaria preguntar-vos quin és l'estat de salut que noteu que teniu als museus. Com que us tinc a tots fora del meu control vist, si us sembla, comencem al Joan i després us vaig donar el teu a tots. Ui, s'ha colat una... Joan.
Sí, bon dia. També m'he oblidat abans de saludar les companyes del Vendrell i d'Olèrdola.
No, bon dia, no Joan.
Com esteu?
Hola, Joan.
Bon dia, molt bé, bon dia. I al peu del canó, al peu del canó.
Molt bé, molt bé. Nosaltres estem recuperant-nos una miqueta encara que pugui sonar, potser veiem la pandèmia ja una mica lluny, però ens està costant una miqueta recuperar el moviment que teníem d'abans d'aquesta situació que hem viscut tothom. I estem intentant fer el màxim d'activitats, d'estar presents, de promocionar-nos, d'activar-nos i de donar-nos a conèixer i explicar que aquests espais continuem vius després d'aquesta situació que vam viure i que, a diferència del que comentava la companya del Vendrell, nosaltres sí que vam pràcticament tancar del tot i es va deixar de fer activitat. Clar, quan deixes de fer aquesta activitat i, a més, que ens trobàvem en espais tancats, que amb tot el que volia dir, recuperar la situació, doncs, o és que ets un espai molt potent o... I a nosaltres, sincerament, ens està costant una miqueta recuperar la vida que teníem abans de la pandèmia. A més, en el nostre cas, que som un espai que no és només el nostre centre el que gestionem, sinó que ja tenim l'oficina de turisme, que és el punt d'acollida turística de Sant Sadurní, que som des del Departament de Turisme que organitzem la dinamització, la promoció. Tampoc ens podem centrar al 100% en el Cava Centre i això també ens està... siguin un petit impediment per estar ben forts i presents. Tot i amb això, ja heu vist, no parem d'intentar tenir activitats el més, a part de la pròpia activitat de la visita al Cava Centre, no parem de fer accions relacionades amb maridatges, amb tastos, fa pocs dies en vam fer un altre, un dissabte al matí, aquest dissabte, aquest del Vivi, fent ballar les bombolles, que té molt, molt bona pinta, aquestes activitats de turisme familiar, que són noves de trinca, és a dir, sempre hem d'estar intentant veure què podem crear de nou per ser presents, a la vida dels ciutadans i dels potencials visitants de Sant Sadurní.
Núria Molist.
Coincideixo amb el Joan, tot i que la situació és molt diferent. És un jaciment obert, a l'aire lliure, el museu potser és el menys important en aquest cas, però sí que estem dins una macroorganització, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb les coses positives que té, a vegades també doncs, alguna negativa, no? Tant a nivell de comunicació i promoció, a vegades quedem més diluïts. Però bé, una de les coses que també sí que destacaria és ens estem recuperant també, com deia el Joan, potser ja hem assolit una mica els nivells abans de la pandèmia i jo crec que ara estem assumint els nivells d'inversió que es van deixar de fer o que es va quedar aturat a la crisi de l'any 2008. Hem sobreviscut en aquest sentit, però un jaciment, un museu, necessita inversions contínues, de, ja no només de manteniment i de conservació, sinó doncs, de reformar la sala, reformar els discursos, tenir nous projectes, com abans us estava comentant, doncs, que són projectes ja de fa molts anys, però que ara s'estan cristal·litzant. S'han de tenir, s'han de fer. Una cosa que sí que crec que ens, a tota la gent que treballa en els museus, i aquí els dos companys, i ho podria extendre a tothom, és les ganes que tenim de fer coses, no? D'arribar a la població, de fer activitats, perquè crec que també ens hi va doncs, la salut física i la salut mental. No? El que quan surts de visitar un museu doncs, sempre reconforta, no? Sempre penses, ostres, potser hi hem d'anar-hi més, no? El mateix que podria passar amb un llibre. Crec que la nostra societat està com deixant de consumir cultura, o cultura es consumeix d'una altra manera, potser no cal ser tan dràstic, i estem molt acostumats, doncs, i a més les noves generacions costa molt d'arribar-hi, i estem acostumats a que no a sortir a buscar les coses, sinó que ens les duguin a casa, no? Consumim molt des de casa. Els museus ens hem d'adaptar en fer molts continguts, no només en web, sinó doncs, presentar les nostres col·leccions també en línia, en xarxa, en visualitzacions en 3D, fer exposicions virtuals, i penso que no sé com anirà el futur, però potser hem d'anar també una mica cap aquí, no? De intentar, sobretot, que vinguin, que surtin de la casa i que trepitgin els carrers, que trepitgin els jaciments, que trepitgin els museus, cinema, etc. Però també nosaltres doncs, adaptar-nos als canvis que la societat està duent a terme tan ràpid. I crec que no sé si era l'any passat o l'altre, que ja comentàvem això d'aquesta doncs, adaptació, no? També a aquests nous temps i a la nova manera de consumir la cultura.
Mm-hmm. Núria Pallant?
Doncs nosaltres estem mig recuperats, no? Com la resta de museus, suposo. La veritat és que amb el tema d'activitats pedagògiques, això sí que hem tingut molta sort, perquè les escoles no ens han fallat. De fet, som un museu que participem activament de la comunitat educativa, no? Som comunitat d'aprenentatge també, les escoles ens tenen molt en compte, i llavors aquests grups escolars, això sí que no han fallat. De seguida doncs, que vam obrir, van tornar a reprendre les visites, i diàriament doncs, tenim dos i tres grups escolars que fem activitats al museu. El que sí que ens està costant més doncs, és aquests grups, no?, de gent gran, de grups organitzats, que això, doncs, mica en mica, jo podria dir que fins aquest febrer no hem començat a reprendre, però molt lentament, no? molt a poquet, han tornat a reprendre les visites, i això ens està costant. Però tots aquests grups organitzats, bé, doncs, o no surten tant o trien doncs, altres tipus de museus, no? Com deia la Núria, la meva companya, potser més oberts, més a l'aire lliure, no ho sé, la veritat això sí que ens està costant una miqueta més. Però vaja, de totes maneres, no defallim i organitzem actes, i organitzem activitats, i organitzem exposicions temporals, i seguim actius a les xarxes. Vull dir que és picar pedra, no? I no ens cansarem de picar pedra, perquè pensem que els museus i la cultura en general doncs, els hem d'oferir al màxim de gent possible.
Abans la Núria, si no recordo malament, i el Joan parlaven d'aquesta gamificació, d'aquests mappings. Creieu que és el futur pel que heu d'anar als museus? Joan, començo amb tu.
Mira, en el nostre cas, d'aquestes dues activitats que hem parlat i que l'Eli ens m'ha preguntat, tant la dels Vitis com la de la Gincama Turística Digital, són dues accions gamificades que, a més, passen amb l'ús del mòbil o com a mitjà, no? Bé, és una fórmula, estem parlant també de posar-nos al dia, no? Ho comentem, d'actualitzar-nos, d'utilitzar també les eines que tenim entre mans constantment per participar també, en aquest cas, doncs, d'accions com són rutes per Sant Sadurní o rutes pel nostre municipi o pels nostres espais, o jocs com és la pròpia gincama, que és una activitat plenament que passa amb la plataforma del mòbil 100%, perquè tot es va resolent a partir del mòbil. És una manera de dir, de posar-nos al dia, de posar-nos també actualitzar-nos. Pensem que estem parlant de turisme familiar i de que el mòbil està present a les nostres vides constantment, doncs bé, també que li trobem un ús, en aquest cas, de recerca també cultural lligada amb el joc o amb el patrimoni cultural i arquitectònic dels municipis o històric, i a partir d'aquí també és una fórmula de dir, bé, ja que portem aquesta eina a sobre i la portem sí o sí, doncs també de sostenibilitat. En principi el joc és un, bueno, ens ajuda a concretar i a fer doncs complements sobre una mica el que ja fem. En el cas de les companyes que dèieu, no? Doncs des d'exposicions permanents, és a dir, sempre hem d'anar tenint alternatives a lo que és la nostra activitat principal, tant als museus com als centres d'interpretació, com som nosaltres, per complementar, perquè la gent quan ja ens ha visitat o ja ens ha visitat més d'una vegada, evidentment la nostra oferta permanent potser ja no pot ser tan atractiva. Aleshores, també és qüestió d'anar tenint alternatives que complementin aquesta visió, no? Doncs tant des del punt de vista de com podrien ser les exposicions temporals en determinats casos, o amb activitats o amb accions, com podria ser en aquest cas aquestes activitats que hem comentat que nosaltres ara posem al dia, no?
Uh-huh. Núria Molist.
Bé, nosaltres també participem amb el BITIS, no podia ser d'una altra manera, uh-huh. I des de l'Ajuntament d'Olèrdola també, doncs, deu fer un parell d'anys, es va fer el Vestigis, un joc també que permet, doncs, a través del mòbil o una tablet, doncs, conèixer el patrimoni de tot el municipi. També a través d'Arqueoxarxa, que és la xarxa de museus d'arqueologia, també hem implementat diversos jocs, per tant, és una línia. No sé si tindrà molt futur o no, però ara s'aposta molt per aquesta línia. I després també penso que tant els museus com en els jaciments, tot el tema d'aquesta il·luminació artística, mappings, etc., doncs atrau un tipus de gent, diguem, més enllà del públic familiar, que és el que ens costa també molt arribar, no? Sobretot a la gent jove. I ho veus en les experiències, doncs, que es fan a Barcelona al llarg de l'any, no? A Olèrdola n'hem fet algunes, de projeccions sobre la muralla. Ara planifiquem una també, doncs, per als vespres d'estiu. I penso que, bueno, ajuden a donar valor a el nostre patrimoni. De per si, potser mirar un quadre o mirar una cisterna romana, doncs per uns quants tindrà molt, molt d'interès, per altres no. Però hi ha maneres de revitalitzar, no, tot aquest interès, des d'aquestes projeccions, mappings, però també amb la realitat virtual, per exemple, aplicat tant el que serien, doncs, els centres museístics, centres d'interpretació, com en els jaciments arqueològics, sobretot en els jaciments, no? Nosaltres també estem treballant ja en reconstruir, doncs, diverses etapes del que seria el conjunt monumental d'Olèrdola, perquè penso que així la gent entendrà molt millor. No és només que ens visitin més, no?, que consumeixin més cultura, sinó que també entenguin molt millor, i avui tenim aquestes eines que ens permeten, doncs, presentar al públic de forma diferent al nostre patrimoni.
Núria Pallan.
Doncs nosaltres, la veritat és que sempre hem apostat per aquesta manera lúdica d'ensenyar el nostre patrimoni, no? I, de fet, fa temps que ho fem, i ara, doncs, us dono uns exemples, no? Per exemple, doncs, per la Castanyada vam fer un joc de pistes pel museu on els nens, a través de les tablets o dels seus dispositius, doncs anaven buscant, doncs, tot un seguit d'elements vinculats amb la Castanyada i amb Halloween, no? I va funcionar molt bé, ho vam repetir també, ara recordo, pel mes d'abril, per Sant Jordi, i llavors és una manera de què? Doncs de que les famílies i els grups vinguin a visitar el museu, que juguin i que de forma lúdica s'ho passin bé. La veritat és que funciona, vull dir, ens va funcionar molt bé, i això també té un altre punt de vista, no? Que clar, que no has
de ser i presento com a educador de museus, no? Perquè realment sabeu que els museus petits som, treballem pocs, no? I treballem moltes hores, i doncs de tant en tant fer una activitat que puguis estar a casa però que sàpigues que el museu doncs és visitat i la gent s'ho passa bé, és també molt gratificant, no? A més, aquest públic que podem captar amb aquestes noves tecnologies i amb aquestes gamificacions i amb aquests jocs, doncs és molt important, no? Perquè és el públic potencial que ens ve a visitar. De fet, al Museu Déu portem 28 anys i ara jo començo a veure ja els nens que venien en un inici, no?
Ui, que et perdem una mica, Núria.
No sé, em sentiu millor ara? Vaig cap a una finestra?
Ara una mica més, sí. S'havia anat una mica la cobertura.
Doncs comento això, no? Doncs que aquests jocs és important perquè els que feien aquests jocs fa 28 anys, doncs ara venen amb els seus fills, no? I era un cercle tancat. I a més, ara també us volia comentar, perquè es van fer unes jornades a la Pedrera on el tema era com captar el públic jove, que potser és una mica el que se'ns escapa, no? I pensant en aquest tema, doncs ens deien els de la National Gallery i els de Museu Van Gogh, ens deien que potser no cal que patim, no? per aquest grup de gent jove que ara, doncs... Em sentiu?
Sí. Ara has tornat una mica.
Oh, vale. Doncs ens preguntaven això, no? Ens deien que no cal que patim per aquest grup, grups joves que no venen, perquè tornen, al museu tornen. I, de fet, és veritat, eh? I no ens hem de preocupar perquè els nanos de 18, 20 anys no vinguin. Doncs no passa res, no passa res. Tenen altres inquietuds i tornaran. I, de fet, de veritat, us ho comento que tornen al museu, no? És la gràcia de que els museus... I som allà, i serem, i clar, evidentment, hem de canviar el nostre llenguatge, no? No podem explicar el mateix. Jo recordo que al començament feien fitxes. Ara tot això de les fitxes ja no existeix, no? Vull dir, hi ha altres tipus de joc, i altres tipus de gamificacions. Però sí que és important, doncs, això, posar-nos al dia i intentar, no?, descobrir els gustos. L'altre dia, doncs, ens venien uns grups de batxillerat artístic i jo els deia, què voleu que faci el museu per vosaltres? Altres. Quines activitats voleu? Perquè, de fet, estem per això, estem al servei de la gent, no? I per tant, doncs, intentem doncs, que ells mateixos ens expliquin què volen, què esperen del museu i què volen trobar, no?, quan visiten i quan creuen la porta d'un museu.
Interessant això que dieu dels joves, no?, que és com... Bueno, jo, de fet, em sembla que quan era jove, ja fa uns quants anys, però sí que em portaven els meus pares, no?, o eren les excursions aquestes que fèiem les escoles, doncs que t'obligaven, una mica entre cometes, però sí que és veritat que quan ets més adult, no?, i passa el temps, clar que tornes, no?, perquè els museus, afortunadament, seguiu treballant, seguiu picant pedres, si no, Núria, molist, el tema de pedres a tu et va perfecte, el tema. Clar, jo suposo que també és un neguit, no?, això de que va passant el temps i que els joves, doncs, costen.
Bueno, potser sí que... No, amb aquestes jornades que no vaig poder estar jo a la Pedrera, però em van explicar els companys, i ara tenim com dos fronts oberts en els museus en quant a tema de públics, no? Un és la captació d'aquest públic jove, no sé, entre 14, 15 i 20 i algo anys, que per mi tenen unes altres necessitats vitals, unes altres prioritats, i que el que està interessat ja et vindrà, i el que no estarà dormint el dissabte i el diumenge al matí, doncs les juergues del dia abans, perquè tots hem sigut joves. Una de les altres vies, i que aquesta sí que també és important i potser més fructífera, és atendre tots aquells grups que tenen doncs unes certes necessitats especials. Fer més adaptables els nostres museus per a les persones amb discapacitats visuals, auditives, de mobilitat, altres grups de risc per malalties, com podrien ser, no sé, les ELAs, el tema Alzheimer, el tema gent gran. Ens falta molt de recórrer encara. Crec que una de les limitacions és potser la falta de pressupost, la falta d'especialització per part nostra també, que es poden treballar, evidentment, amb associacions, i la falta de pressupost personal, també. És un tema que hem d'anar cap aquí, arribar al màxim de la societat, o que el màxim de la societat pugui apropar-se al nostre patrimoni i que no tingui limitacions. Penso que aquestes són... Jo la via jove, fa gràcia, perquè està bé, però no crec que traguem grans resultats d'entrada, però sí que hi ha tota una altra part de la societat que li costa més gaudir del nostre patrimoni en funció a Olèrdola, dalt una muntanya, és més limitat, però potser en un museu doncs, menys. Bueno, cadascú s'anirà adaptant doncs, a aquest nou interès social doncs, per arribar a tota a la societat, no?
Clar, perdó, abans de donar-li pas al Joan i a la teva tocalla, clar, això de portar Rosalía als museus no lo veo yo del todo, no? Seria una opció de treure aquest públic jove.
Sí, bueno, ja fem concerts també, eh? El Joan ha explicat i la Núria i nosaltres també fem concerts. És una manera, doncs, bueno, d'apropar-lo i de gaudir-lo. Que no ha de ser lo exclusiu, eh? Perquè nosaltres quan fem coses d'aquestes el que intentem és fer doncs, alhora visites guiades o al tallers, complementar-ho realment amb el coneixement del lloc, no? Que no quedi allò només com un escenari lúdic i molt maco, però que, bueno, que tant es podria fer dins una carpa com a un estadi de futbol, no? Bueno, sí, a vegades utilitzem els museus com a escenari. Bueno, necessitem també doncs, això, tenir promoció, que es parli de nosaltres. És una manera d'apropar el públic, sí, però és el gaudi del patrimoni, també. No? Que serveixi per això, també.
Joan, ens queden tres minutets, o sigui que us faré anar ràpids ara, eh? Una mica. Joan?
Sí, em sentiu?
Ah, sí, ara
entenc
sí.
Que accions com aquestes, de les que avui són motiu del programa, no? del Dia Internacional dels Museus, de les nits dels museus, totes aquestes accions ens ajuden en tot això que estem parlant, perquè, sobretot, aquesta setmana va començar amb tot el de la nit dels museus a Barcelona, que nosaltres aquí a Sant Sadurní en principi no hem fet cap acció, però se n'ha donat molta projecció, molta promoció, ha sigut molt ben acollit i entenem que aquest tipus de reclams de dies internacionals ens ajuden a tots a posar-nos al mapa i a dir que hi som i que estem oberts per tothom.
Núria, amb tu tanco. Núria Pallan.
Doncs, jo continuant amb el tema que deia la meva tocaia, la Núria, també doncs, és important aquest altre públic, no? que potser doncs, es talla més en entrar als museus doncs, per discapacitats visuals, sensorials, motores, i això ho estem treballant. A nivell de xarxa, per exemple, de la xarxa de museus de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, doncs ara treballarem amb col·lectius doncs, amb Alzheimer, amb demències senils. Estem treballant i doncs, també treballem, per exemple, aquest divendres doncs, tenim una reunió amb la ONCE doncs, per fer més accessible als museus, que ja veurem com anirà, no? Perquè és el que comentàvem. Tenim poc pressupost, tenim poc personal, però amb tot i així no defallim. Intentem doncs, això, no? Captar doncs, el major nombre de públic perquè la gent gaudeixi, perquè entri als museus sense por, sense recança, per passar una estona amena, divertida, aprenent alguna cosa també és important, però sobretot això, no? Que trenqui la por. Jo doncs, això, llanço no? Aquest missatge perquè la gent, aquesta barrera que hi ha de la porta d'entrada, doncs, que la passi, que la creui, que són llocs on treballem per ells i on volem doncs, que la gent passi una estona doncs, agradable i amena.
Doncs Joan Capellades del Cava Centre, Sant Sadurní, Núria Molís del Conjunt Monumental d'Olèrdola, Núria Pallan del Museu Déu. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Força perquè feu una feinada increïble i feliç Dia Internacional dels Museus.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies per donar-nos veu.
Recordem que totes aquestes activitats que festegen el DIM començaven a finals de la setmana passada, continuen al llarg d'aquesta setmana i en alguns casos s'estenen fins al proper cap de setmana. Així que sortiu de casa i entreu als museus, centres d'interpretació i jaciments arqueològics del Penedès. D'aquesta manera arribem a 11:15. Sabeu que ara hi ha cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès i seguim parlant dels ritmes solidaris.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Continuen les obres de rehabilitació de la façana de Can Freixedes, seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. L'edifici està situat al carrer Hermenegild Clascà de Vilafranca i és una construcció de notable valor cultural i artístic. Les baranes dels balcons de ferro forjat són un dels elements singulars i la balconada principal, que té forma d'arc rebaixat, està decorada, a més, amb una vidriera emplomada. També són elements singulars el saló lateral de la planta primera, convertit en sala d'actes, i la galeria posterior. A principis del 2011, el Consell Comarcal va fer reparacions puntuals, però ara calia fer una restauració en profunditat per estabilitzar la façana, reparar els danys, restituir els acabats generals, eliminar el cablejat obsolet i, sobretot, revisar l'estabilitat del coronament superior de la façana. Les obres de Can Freixedes van començar el febrer passat i està previst que acabin durant aquest mes de maig. El pressupost d'execució de l'obra és d'uns 83.000 euros. Més de 700 participants a la sisena CACO de la dona de Sant Sadurní. Més de 700 participants van prendre part aquest diumenge a la sisena cursa Camina o Corre de la dona, organitzada pel Servei d'Esports amb la col·laboració de l'Escola de Dansa Estem per Tu, el Club Natació, BTT Jabalís, Futbol Sala Sant Sadurní, Club de Bàsquet Sant Sadurní i Club d'Esgrima, i amb la participació dels timbalers Tabalots. Bon ambient i matí molt agradable, que va començar amb activitats dirigides per l'Escola de Dansa Estem per Tu. La CACO se celebra amb motiu del Dia Mundial per la Salut de la Dona. Està adreçada a les dones de totes les edats i és totalment gratuïta. Taller d'estimulació cognitiva a la Bleda. Durant aquest mes de maig té lloc al local del Centre de la Bleda el taller d'estimulació cognitiva, emocional i físic-funcional de TIAM. Les sessions es fan els dimarts i els divendres i hi participen unes 8 persones. Aquesta és la primera vegada que es deslocalitza aquest servei, que fins ara sempre s'havia fet a les instal·lacions municipals ubicades al nucli de Sant Martí. L'Ajuntament agraeix la bona predisposició de la Junta Directiva del Centre Cultural i Recreatiu de la Bleda per facilitar les seves instal·lacions i poder fer aquesta iniciativa. El curtmetratge Alegre i Olé ha estat el guanyador del Frame Film Festival a l'Arbós. El passat cap de setmana, el divendres 5 i el dissabte 6 de maig, es va celebrar a l'Arbós la segona edició del Festival de Curtmetratges Frame Film Festival. Després de la bona acceptació de l'any passat, el públic assistent va poder tornar a gaudir dels millors curts produïts a l'Estat i votar el que més els va agradar. El festival va oferir 4 sessions, al Cinema al Centre, 2 divendres i 2 el dissabte, i en blocs de 5 curtmetratges. Després de les projeccions, el públic va escollir mitjançant el vot popular el millor curtmetratge, que en aquesta ocasió ha estat Alegre i Olé, dirigit per Clara Santaolalla, i que passarà a formar part de la selecció dels premis finals Talent Frame i anirà a la gala final, que se celebrarà a finals d'any amb els nous seleccionats. Alegre i Olé posa el focus en el tema de la salut mental a través de la història d'Helena i Carmen. És la història de dues generacions que intenten superar un esdeveniment traumàtic a les seves vides, dues ànimes ferides que troben refugi, enteniment i esperança l'una en l'altra. Les protagonistes són les actrius Mireia Oriol i Luisa Gavassa. El Frame Film Festival ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de l'Arbós i de l'elenc artístic arbosenc.
Penedès en xarxa.
Ara passen just 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El Casal i Creu Roja al Penedès impulsen la 6a edició del Ritmes Solidaris, aquest dissabte, a Vilafranca. En aquesta entrevista us volem presentar l'espectacle, les entitats que el fan possible i els beneficiaris d'aquest festival solidari. Per això ens acompanyen l'Àngels Mates, presidenta de Creu Roja al Penedès. Bon dia, Àngels.
Hola, bon dia.
I el Salvador Casals, gerent de la Societat La Principal. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Casal i Creu Roja al Penedès, heu estat en aquesta iniciativa des del minut zero. Com comença? Qui l'engega? Qui enreda aquí? Com va anar això fa 6 anys?
Bueno, jo sempre explico, i és veritat, que... Bueno, bon dia, eh? Dic, jo sempre explico i és veritat que això va ser la iniciativa d'un voluntari, i a vegades la força que té un voluntari, no per tirar endavant projectes...
Un sol voluntari?
Un sol voluntari. Va ser el Josep Curto, que ens va deixar amb la pandèmia, però nosaltres hi tenim un bon record, inclús hem posat una sala a Creu Roja que es diu la sala de Josep Curto, la sala de reunions, i amb el seu homenatge, perquè ell va ser un sol voluntari que va posar en contacte a l'entitat del Casal, que de seguida també s'hi va apuntar i va col·laborar, i va posar en contacte i va parlar amb les tres escoles perquè... tres escoles privades perquè s'ajuntessin. En aquella època era el 2016, i és el primer any que estava a Creu Roja, que s'unissin per una causa solidària. I, bueno, i això va sortir efecte. El Casal hi va posar molt empeny, val a dir, que va col·laborar molt, i les tres escoles també. I bueno, va ser una iniciativa d'un voluntari, i així, any rere any, fins a la sisena, estem a la sisena edició de Ritmes Solidaris, no?
Salvador, tu recordes quan ve el Josep Curto, es presenta com a voluntari de Creu Roja i posa aquesta iniciativa sobre la taula al Casal?
Sí, el Josep tenia ganes de poder generar un projecte més per poder recaptar fons per Creu Roja, perquè sempre és una necessitat permanent per aquesta institució, el fet de poder aconseguir recursos en benefici de sigui els infants, la gent gran, les persones en risc d'exclusió. I parlant amb ell va sortir aquesta idea, el fet de poder ajuntar les escoles, totes elles ja preparaven material pel Dia de la Dansa, que més o menys és cap als voltants del mes d'abril, també ja tenien força preparat tot el material pel mes de juny.
Pel festival de final de curs.
Pels festivals de final de curs de totes les escoles, i semblava bastant lògic de dir, ostres, per què no aprofitem tota aquesta generació de contingut que ja tenen les escoles per poder fer aquesta activitat solidària. I a partir d'aquí ens vam posar a treballar amb el Curto per poder iniciar els contactes amb les altres dues escoles, nosaltres per part nostra, doncs amb la nostra escola, per poder-nos ajuntar i poder generar aquesta iniciativa que pogués captar recursos, doncs, pel programa, els primers anys pel programa d'alimentació infantil de Creu Roja, perquè infants poguessin ballar en benefici d'altres infants i que poguessin, doncs, viure una jornada solidària també com a protagonistes també del de l'escena, i fer un esdeveniment diferent als que fins aquell moment s'havien fet també a Vilafranca, sent una mica innovadors també en el format. Sí, sí. A l'hora de... Era bastant habitual fins aquell moment que es fessin gales amb les que Ràdio Vilafranca, per exemple, en feia, en les que es posava uns que cantaven, uns que ballaven, és a dir, es demanava a diferents entitats de la vila, doncs, que fessin, doncs, un festival benèfic. Però fer un esdeveniment de dansa creat específicament com a tal amb aquest objectiu, fins aquell moment no se n'havia fet cap.
Era un any especialment complicat, el 2016, que el Josep Curto busca una nova manera d'ajudar els infants?
No, però l'alimentació infantil era un problema que teníem aquí a Vilafranca, que encara el tenim, i que cada vegada, com que hi ha hagut pandèmies i crisis econòmiques i una cosa darrere l'altra, pues, hem tingut i la seguim tenint, eh? I és, per això és un projecte que també he tirat endavant any rere any, perquè l'hem destinat sempre pels infants, perquè és el que deia una mica el Salvador, que ballen els infants, a les escoles nosaltres incidim perquè que els hi expliquin als infants per què dansen, o sigui, que a més té aquest projecte té diverses versions, eh? Una que és que els infants puguin dansar per una causa solidària, que això ja és important perquè impregnes a la infància de que tenen que ser solidaris, no? I ells ho saben, que dansen per això. Després, un altre vessant que té aquest projecte, que és que a la vegada que a l'infant li donem una beca menjador, lliurem els pares d'un temps lliure que pot per treballar. O sigui, que el pare pot deixar, l'infant pot anar al col·legi de les 9 del matí fins a les 4 o les 5 de la tarda. cosa que, si no és així, el pare té que anar a buscar a l'infant o la mare a les 12, a la 1, portar-la a les 3, i això era absència escolar, a vegades, i després que, clar, que els pares, pues, en tantes interrupcions, se'ls hi feia difícil trobar feina. O sigui, sempre és més fàcil cercar feina com més hores lliures tens durant la jornada laboral, no? I això, o sigui, aquest projecte té dues vessants. Una, l'ocupació, diríem, dels familiars, o dels tutors, o els que cuiden el nen, i l'altra, pues, de l'infant, que té una alimentació saludable com a mínim una vegada al dia.
Sempre aquesta mirada global.
Sempre amb una mirada global i integral, no? Tant per les famílies com pels infants. Nosaltres ajudem a les famílies i ajudem als infants. Els infants amb alimentació saludable, que serien les beques menjador que ens proposen les escoles dels nens que veuen que no sé què, els serveis socials i la mateixa Creu Roja, que ja tenim o ens detecten o ens envien nens o famílies que tenen aquestes dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques, sobretot d'alimentació als infants, perquè les famílies a vegades treballen i tenen feina, però hi ha molts gastos en una família, no? Hi ha el lloguer, que és molt important, hi ha la feina, que Creu Roja dona superimportància a la feina, a l'ocupació. Per què donem tanta importància a l'ocupació? Perquè la gent s'empoderi i ja no tingui que dependre de les ajudes, no?
Això... I els subministraments, Àngels, no?
I els subministraments, que això mateix, que ara me'ls havia deixat. Vull dir, hi ha tota una sèrie de raons que fan que aquest projecte, pues, pugui tirar endavant any rere any i no canviem l'ajuda, no? Sempre és per l'alimentació infantil.
Aquell primer any, 2016, es van recaptar un miler i una miqueta més d'euros, van ballar 150 ballarins i ballarines. Com han evolucionat aquests números fins a aquesta sisena edició de dissabte?
Pues bueno, han anat canviant, no? Ens han anat posant objectius de 5.000, de 6.000, un any van ser més gosorosos de 7.500.
I es van assolir?
Pues bueno, és que no solament l'espectacle del casal, que sí que recollim, sinó que també hi ha la fila zero, que hi ha empreses, nosaltres ara estem en contacte en període amb voluntaris, que truquen a les empreses perquè col·laborin amb els Rimes Solidaris. I també hi ha moltes empreses d'aquí la vila i de la comarca que sí que ja col·laboren cada any, rere any, amb Rimes Solidaris. Quan els truquem ja diuen, ah, que és per Rimes, sí, però què, ja hi torneu? Doncs sí, ja hi tornem a ser, perquè, bueno, és per l'alimentació infantil, no? En aquest cas, per beques menjador, concretament.
Aquest any, quan voleu assolir? Quin és el topall?
Nosaltres ens havíem posat 5.000 euros, no? Bueno, hem sigut discrets, perquè hi va haver un any que, com que hi ha hagut la pandèmia, bueno, que es va canviar la data, es va fer el novembre, i per no fer-ho dues vegades al mateix any, a l'any 22 es va deixar de fer, i perquè el 21 es va fer el novembre, i el 22, per no fer-ho tan junt, doncs ho vam deixar de fer, i ara, pues, el 23, hi hem tornat més o menys les dates que habitualment ho fèiem.
Sí, al final el que hem fet ha sigut resituar-lo amb el calendari, però mantenint el mateix format que ha tingut des de l'inici, amb les mateixes tres escoles, en el cas el nou sí. Gindans i la nostra escola de dansa, l'escola sí. d'Assumpte Trens. I el que s'ha anat ajustant any rere any és, doncs, els intervals, més o menys, doncs, sí. la durada, perquè sigui un esdeveniment que sigui àgil, que la gent s'ho passi bé, que gaudeixi també de l'espectacle, que no es faci pesat, que sigui lleuger i que compleixi l'objectiu principal, que és el de conscienciar el públic assistent, doncs, que és per una causa solidària.
Jo volia afegir aquí que, pues, hi ha altres danses, altres escoles de danses que també s'han ofert per ballar amb Rimes Solidaris. Nosaltres els hem ofert que poden fer, podem ajuntar, i nosaltres serem motor per portar-ho endavant, perquè, clar, el mateix Rimes Solidaris, posar-hi més escoles, la millor s'allargaria molt en el temps. I, clar, tampoc no és qüestió de fer un acte molt, molt llarg, no? Sinó que nosaltres les emplacem a que es posin en contacte amb Creu Roja totes les escoles interessades en fer alguna activitat, pues, per l'alimentació infantil, inclús, que, pues, nosaltres podrem, els ajudarem i col·laborarem entre elles per poder tirar endavant un projecte, pues, de característiques similars o del que ells fagin, no? Per exemple, hi ha gent, pues, ara farem també el ioga, no? Una escola de ioga, pues, que farà ioga i també farà una causa solidària a Sant Julià. Pues bueno, el mes de juny, pues bueno, pues la millor podem ajuntar una sèrie de gent que fan coses per Vilafranca o estan treballant a Vilafranca per ajuntar-los per poder-ho fer. Perquè, clar, el que passa és que no podem posar tot en un acte, perquè, clar...
Clar, el capdavall és un espectacle, no? Heu de cuidar el format, la durada...
Sí, és això, és una mica és això.
Sí, creiem que amb el nombre d'escoles que tenim actualment té la mida justa. Mm. A més, Vilafranca ha anat creixent també en l'oferta d'escoles i tampoc no podríem encabir totes les escoles que té Vilafranca. Per tant, hem mantingut aquest format inicial que funciona prou bé, la gent el gaudeix i assoleix, si tot va bé, doncs aquest objectiu de poder aconseguir els 5.000 euros entre la recaptació del propi espectacle, més la fila zero, que va ser un encert. La incorporació per part de Creu Roja d'aquesta iniciativa perquè permet sumar aquests recursos de les empreses pel conjunt de la recaptació.
Clar, perquè l'espectacle és aquest dissabte, dia 20, però els de Creu Roja, voluntaris de Creu Roja, ja estan telefonant empreses des del dia de la roda de premsa, que han estat trucant a les empreses, que no sé què, bueno, anant-los explicant, anant-los recordant perquè això pugui ser possible, no?
Les tres escoles de dansa són les mateixes des del 2016, totes sí. Tres han seguit sí, sí. Amb vosaltres?
Sí, sí. Sí, sí,
quina
i
fidelitat.
Estan molt animades en seguir i cada any quan se'ls convoca la primera reunió que la fem normalment per allà al gener, oi, Salvador?
Sí, sí, sí.
Doncs, vull dir, elles sempre acudeixen, estan allí aportant idees, vull dir, sí, sí, inclús elles volen fer, inclús l'any que vam dir que la millor no caldria fer-ho, no va ser per elles, perquè elles estaven disposades inclús a fer un esforç, i el van fer, perquè van dansar el novembre, quan la gent comença les escoles al setembre, o sigui que aquell any va ser un esforç extra, que no ho tenien tan preparat com per final de curs, no? Però, bueno, les escoles molt bé, Ja et dic, inclús altres escoles es posen en contacte amb nosaltres per col·laborar, però ens sap greu, I estem obertes, que ho sàpiguen, que ens costa molt de dir que no, moltíssim, Però que estem obertes i que els ajudarem en qualsevol altra activitat que vulguin fer o similar, no?
També s'ha de dir que no tot l'alumnat de les escoles actua a l'espectacle, perquè seria impossible,
no.
Perquè són unes dimensions,
no acabaríeu mai.
Unes dimensions de nombre d'alumnes sí. Que seria impossible d'abastar en una tarda. I, per tant, fan grups reduïts, però també crec que també és important posar en valor la feina que fan de preparació del festival, perquè trobar una data que encaixi per les tres escoles, sí. Per la programació del teatre, poder trobar aquest forat permanent any rere any no és fàcil. Moltes d'elles, la nostra pròpia escola, el divendres al vespre estarà actuant a la Shopping Night. És a dir, el Made in Dance possiblement aquell cap de setmana també té,
sí,
també
sí,
té
sí.
Competicions de sí. Rítmica, és a dir, bueno, aconseguir...
Acaben de fer el Dia de la Dansa.
S'acaba de fer el Dia de la Dansa.
Estan amb el pinyó posat amb el festival de final de curs, que molts són a principis de juny ja.
Per tant, és molt d'agrair que trobin sí, sí. Aquest espai per poder-lo dedicar a la solidaritat, perquè per reservar-nos tots aquesta data i poder fer realitat aquest festival.
Donem veu a una d'aquestes escoles perquè ens expliqui com ho viuen. Blanca Cusiner, directora tècnica de l'Escola de Dansa CAS de Vilafranca, bon dia.
Bon dia.
Què representa per vosaltres, pel CAS, participar als Ritmes Solidaris? I em sembla que van 6 vegades, perquè això des del primer dia.
Sí, doncs, bueno, estem molt contents de que confiïn en nosaltres des de la primera edició, perquè efectivament ja són 6 edicions participant. Amb aquests ritmes solidaris que va néixer doncs, amb aquella iniciativa del senyor Curto des de la Creu Roja. I bé, cada any ens fa molta il·lusió poder participar en tot el que siguin iniciatives solidàries.
Com ho viuen? Saben que ballen aquest dia per altres infants? Com els hi expliqueu?
Doncs sí, les noies i els participants que ballen en aquest festival normalment són d'edats ja bastant adolescents, sí que portem algun grupet més infantil, però també tenim una durada limitada, llavors sempre aprofitem doncs, les noies que ja són més conscients, que ja poden doncs, entendre els motius pels quals estan participant en aquest tipus d'actes, i la veritat és que se senten també molt, molt agraïdes i també contentes de poder-hi participar.
Quants alumnes participaran aquest dissabte i què faran? Quines disciplines veurem?
Doncs en nombre exactament no t'ho sabria dir, però seran una trentena d'alumnes, uns 40, entre 30 i 40 participants. I el que veurem serà un grupet així infantil, de dansa infantil, de jazz, de pre-jazz, i després tenim un parell de grups de jazz i contemporani i també un grupet representant de danses urbanes, hip-hop.
Clar, per vosaltres veniu del Dia de la Dansa, de ballar al carrer, esteu, suposo, preparant intensament el festival de final de curs, és un moment amb molta activitat, no?, complexa.
Sí, la veritat és que és un moment bastant complex perquè s'ajunten molts esdeveniments cap a final de curs i bé, nosaltres aprofitem molt material coreogràfic que vam treure el Dia Internacional de la Dansa perquè ara justament doncs, estem acabant d'enllestir totes les peces coreogràfiques pel nostre festival, que ja és molt aviat, el 3 de juny, i no volem treure res que pugui sortir al festival. Aprofitem aquest material, com deia, del 29, però sí que és veritat que les escoles que hi participem en aquest festival estem valorant de posar-ho i ubicar-lo en algun altre moment de l'any que potser anem una miqueta més alliberades de material i de festival. I sí, també potser hi ha mesos de l'any, èpoques que no hi ha tants esdeveniments, i també estaria bé col·locar aquest festival en un altre moment de l'any. Això potser en futures edicions ho estem valorant.
I, a més, clar, és un festival, una participació que implica no només aquesta quarantena d'alumnes, sinó les famílies del CAS, no?, les quals se'ls convida a assistir, a participar, a ser solidaris amb aquest ritme solidaris de dissabte.
Sí, sí, per suposat. Vull dir, tots els ballarins i ballarins que participen, doncs, evidentment, arrossegaran els seus familiars, amics i coneguts, però doncs, també fent difusió a la resta de tota l'escola, de totes les 250 famílies que també es vulguin sumar i venir a disfrutar una tarda de dansa solidària.
Doncs gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé aquest 6è Ritmes Solidaris de dissabte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Àngels, deies que aquests diners, aquests 5.000 euros, si s'aconsegueixen, es destinaran a beques menjador. Quantes? Quin període cobreixen, quants nens se'n poden beneficiar, i em sembla que també hi ha la intenció d'aconseguir targetes d'aquestes de prepagament, no?, per la compra de les famílies.
Sí, sí. Bueno, en principi, se'n poden beneficiar, podem fer uns 1.000 àpats, no? Amb 5.000 euros podem beneficiar, bueno, podem fer uns 5.000 àpats, i després també podem fer algunes targetes menjador perquè cobrim l'alimentació d'aquell infant durant tot l'any, inclús les vacances per Nadal i per Setmana Santa. Com ho cobrim aquestes dates? Posem targetes d'alimentació infantil que són precarregades, que van amb una quantitat de diners mensuals i aleshores o quinzenals, depèn de les dates que es tinguin que cobrir, i també són sempre amb un tipus d'aliment que es té que comprar, no es pot comprar qualsevol cosa, no es pot fer mal ús de la targeta, vull dir que avui dia no costa gaire això de controlar perquè tot ho controlem per ordinador. O sigui que els diners sí que estan ben empleats i gastats per l'alimentació infantil o per l'alimentació de les famílies, segons es consideri que les necessitats de cada família, no?
Aquest 6è Ritmes Solidaris tindrà lloc aquest dissabte al Casal, no hem dit l'hora.
A les 6 de la tarda. A les 6. Amb això sí que han anat variant una mica els horaris en funció.
Sí, a vegades, però bueno, més o menys.
Més o menys sí.
A les 6 d'aquesta tarda.
Sí.
Com comprem les entrades? Com funcionarà?
Bueno,
és taquilla inversa, per tant, la gent accedeix, gaudeix de l'espectacle i a la sortida fa el donatiu d'aquella quantitat que consideri que ha de donar, doncs, que pot donar a benefici del projecte. Per tant, ho deixem a la lliure elecció dels espectadors el fet de poder fer l'aportació que creguin més justa.
Hi ha unes caixes a la sortida?
Sí, 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 hi ha voluntaris. Sí. Bueno, tenim voluntaris. Un munt de voluntaris aquell dia de Creu Roja. Voluntaris i voluntàries que ens ajuden, que estan pendents d'això. Hi ha el personatge de Creu Roja, que també, doncs, també... Bé, es fa, la veritat és que es fa una tarda molt, molt divertida, molt, molt amena, molt, molt familiar i molt per gaudir de l'activitat.
Jo voldria dir que animo tots els vilafranquins i tota la gent de la comarca que assisteixen a l'acte, que no és solament un acte pels familiars, pels avis i pels pares i per les tietes dels que ballen, sinó que és un acte que està fet amb tots els drets i uts, que de ben segur que no deixarà, que complirà les expectatives de tothom, que és un acte solidari, que la gent estarà còmodament sentats al Casal, que és un local que ja tothom coneixem, i que més podran gaudir d'una dansa pues, amb totes les regles, no? Que no és una dansa passada per aigua ni res, sinó que és una dansa amb totes les regles, està ben feta, la gent dansen d'una manera pues, com si fos el primer dia que dansen, i penso que és per gaudir i perquè és un espectacle, no diria que és una dansa solidària, sinó que és un espectacle que es fa a Vilafranca, que animo a que tots els penedesencs que vinguin al Casal aquest dia dissabte, dia 20 a les 6 de la tarda, perquè és per tothom, no solament pels avis i pels pares, perquè no, és una dansa que no, que de ben segur que no deixarà a ningú sense les seves expectatives cobertes.
Que vagi molt i molt bé, que s'assoleixin aquests 5.000 euros i més, si pot ser, per l'alimentació infantil d'aquests nens i nenes. Àngels Mates i Salvador Casals, gràcies per haver-vos acostat fins a Ràdio Vilafranca.
A vosaltres.
Vale, gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
No crec en la sort, sempre em dura tan poc, però sé que el meu destí és el que faig per mi. Només tu em fas creure que encara no estem perduts. No crec en els déus ni els dogmes dels ateus, però no em falta la fe perquè ho tinc tot per fer al teu costat. El miracle és un dilluns al teu sofà. Crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc. Tenir-te a prop quan el cel es pon, vine al meu costat i que s'ensorri el món. Tresors ni en gàbies fetes d'or, però sé que el que em fa ric és el que he compartit amb tu. I amb tot l'or del món no es compra el que he viscut. No crec en l'amistat filtrant a l'Instagram, però tinc la meva gent i és més que suficient al teu costat. Tot el que em passa és espectacular. Crec en el cor,
amb el cor dels Catarres acabarem aquesta segona hora. De seguida, el butlletí de notícies de les 11.
Vine al meu costat i que s'ensorri el món. Quan caus a terra i et sembla que no tens ales per volar. Jo crec, en tu. Quan tens la força d'una allau, ningú ni res et frenarà. Jo crec, en tu. Quan estem junts, quan estem lluny, crec en el cor, donant-ho tot, i abans cremar-se que apagar-se a poc a poc. Crec en el cor, donant-ho tot.